Hola, benvinguts una setmana més al programa Món Cultural amb l'edició número 3 d'avui divendres i diverses repeticions en dies propers. Ja sabeu, la cultura és alguna cosa que ens enriqueix com persones i ens serveix per ampliar els nostres coneixements. Parlarem en aquest programa amb Món Cultural de teatre, de literatura, de música, de gastronomia, de viatges, d'estimar la natura i els animals domèstics, els hobbies, col·leccionisme i moltes altres coses. I serem part d'aquest viatge la Conxita Brotons, que la tindrem aquí d'aquí uns minutets, l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I avui parlarem amb la Marta, que és la directora de comunicació del Layers of Reality, del Ideal Centre d'Arts Digitals del Poblenou, i també farem una breu agenda d'un cap de setmana realment impressionant en quant a activitats a la ciutat de Barcelona. Diverses fires, activitats a Montjuïc, moltes, moltes coses tenim en aquest cap de setmana que comença divendres i fins al proper diumenge. Però començarem, com sempre fem, amb un tema musical adequat a l'entrevista que farem d'aquí poc. Què és el tema de... Agustí?
20.000 leguas del viaje submarino.
Hi ha una mica de diàleg al principi,
Caballeros, me he permitido reunirles para comunicarles mi punto de vista sobre este asunto. Nuestra labor está patentizada aquí. Estos planos y cartas marinas son el fruto de 3 meses y medio de navegación en busca de ese supuesto monstruo. Monstruo que me atrevo a declarar públicamente que no existe ni ha existido.
¿Abandona, pues, la búsqueda?
No me queda otro remedio, profesor. Al no haber conseguido nada positivo, no podemos hacer otra cosa que desmentir aquellos rumores y que los periódicos se retracten de cuanto han publicado.
A mí no me parecen las pruebas tan irrefutables como para darlas a la publicidad.
Su opinión es muy respetable, pero yo no puedo perder más tiempo. No tengo más que decirles. Le dejaremos en Saigón, profesor. Caballeros...
Anímese, profesor. Se olvidará por completo de la pesca cuando vea a las muchachas de Saigón.
¿No le habían prometido doble sueldo si conseguía clavar su arpón en ese monstruo, señor Lang?
Ah, estaba convencido de que no iba a cobrarlo. Cuando regrese embarcaré en el primer ballenero que quiera aceptarme. No me darán mucho dinero, pero al menos no haré el vago por ahí limpiándome los dientes con mi arpón.
Hemos tenido suerte, hubiera podido hundirnos.
Me asusta usted. Hay que saber perder, profesor. Dice un proverbio que el pez que escapa es siempre el más grande.
Qué pena, profesor. Sé que había soñado usted con poder tener ese monstruo en el Museo Nacional.
Got a whale of a tale to tell you, lad. A whale of a tale or two. About the flapping fish and the girls I've loved. On nights like this with the moon above. A whale of a tale and it's all true. I swear by my tattoo. There was Mermaid Minnie. Met her down in Madagascar. She would kiss me any time that I would ask her. Then one evening her flame of love blew out. Blow me down and pick me up, she swapped me for a trout. Got a whale of a tale to tell you, lad. A whale of a tale or two. About the flapping fish and the girls I've loved. On nights like this with the moon above. A whale of a tale and it's so true.
Aquesta és la veu del Kirk Douglas cantant dins de la pel·lícula 20.000 leguas de viaje submarino, una pel·lícula, un clàssic de Julio Verne, portat al cinema per la Disney, en James Mason, Kirk Douglas, el director Richard Fleischer, i això ens serveix d'introducció per l'entrevista que farem ara aquí d'uns moments, que és una entrevista dedicada a aquesta exhibició dedicada a Julio Verne, Jules Verne 200, que es fa a l'Ideal Centre d'Arts Digitals del Poblenou, i tenim a l'altre costat del telèfon a la Marta Mella, que és la directora de comunicació de Layers of Reality. Benvinguda, Marta.
Bona tarda, Joan. Gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per estar amb nosaltres. Sé que avui tens cosetes a fer més importants, però bueno, que està bé que ens deixis aquests minuts. Molt bé, doncs explica una mica el que és Layers of Reality i aquest Ideal Centre d'Arts Digitals.
Mira, Ideal és el Centre d'Arts Digitals de referència a la Barcelona. Va ser pioner en la seva categoria i actualment és la seu principal de Layers of Reality, l'estudi de creació de continguts audiovisuals i de realitat augmentada que utilitza com a seu principal l'ideal per exhibir els seus projectes. Es va inaugurar el 2019 i el primer que vam estrenar va ser Monet, l'experiència immersiva, i després hem passat per Klimt, Pericot, Barcelona Memòria Fotogràfica, Frida Kahlo, Dalí Cibernètic, Tutankamon l'any passat i ara Jules Verne 200. O sigui que té una gran trajectòria, fem experiències de llarga durada, anem per temporades, com així per entendre-ho. Però també ha sigut un espai, i és de fet un espai dedicat a les arts digitals, on hem treballat amb artistes i estudis locals, nacionals i internacionals, que han pogut presentar les seves peces. A més, tenim un cicle d'arts en viu anomenat XR Stage, on artistes, ja sigui més musical, més teatral, més de música, concert en viu, han pogut presentar els seus projectes. L'any passat vam tenir la Maria Arnal durant tres bolos seguits fent aquest solstici d'hivern. El gener vam tenir el Triquell durant quatre dies a l'Ideal i l'última artista que ha vingut a casa nostra ha sigut la Laura Andrés, una gran pianista i compositora. I que l'Ideal podríem dir que és aquest centre de referència on exhibim les experiències immersives, però també és un espai dedicat a les arts digitals. El nostre tàndem seria art, ciència i tecnologia. I llavors tots els nostres projectes van envers aquests tres conceptes.
I aquests projectes que ens has parlat i aquest Jules Verne 200 són dissenyats aquí a l'Ideal, al Centre d'Arts Digitals?
Nosaltres aquí a l'Airs of Reality, que de fet és l'estudi de producció, tenim un equip de continguts especialitzats sobretot en realitat virtual i nosaltres a CAR sempre treballem amb els nostres partners, com per exemple el Universe, on fem aquestes creacions de metavers. Per tant, hi ha produccions que són 100% nostres i després tenim coproduccions. Per exemple, Tutankamon, l'experiència immersiva que vam tenir aquí a l'Ideal durant més de 8 mesos, va ser un superèxit, més de 240.000 persones van passar per casa nostra. És una coproducció de l'Airs of Reality i Madrid Artes Digitales, que seria un dels nostres altres centres, però en comptes d'estar ubicat a Barcelona, és ubicat a Madrid.
Mm-hmm. Està molt bé. Recordem una mica que va ser Julio Verne, com sempre l'hem conegut aquí, Jules Verne. Va néixer a Nantes el 8 de febrer de l'any 1928 i va morir a Amiens el 24 de març del 1905. Va ser un escriptor, dramaturg, un poeta, va fer unes grans novel·les.
Va ser de tot,
exactament.
Va ser de tot, sí, sí.
I no era científic, és molt curiós que
totes les seves
novel·les giren en invents o coses molt científiques, però no, suposo que tenia una gran imaginació i havia estudiat molt, suposo, llibres de científics per poder portar a terme aquestes novel·les, grans novel·les d'aventures, no?
Absolutament. Una cosa que nosaltres també volem destacar a Jules Verne 200 és que no només ell va tenir molts referents que van formar part del seu imaginari per crear totes aquestes històries, la volta d'un 80 dies, de la Terra a la Lluna, viatge al centre de la Terra, sinó que després també dediquem un espai dedicat a que ell també va ser un referent per posteriors escriptors, inventors, científics, historiadors. Vull dir que realment va ser una persona que no només es va influenciar de grans personatges del context i que anaven molt més enllà del seu imaginari, perquè realment ell toca moltíssimes disciplines, geografia, història, química, matemàtiques, segur, tot el que està bastant més científica. Llavors, podem parlar d'aquestes dues vessants que ell va tenir molta influència, que nosaltres també en aquesta part més expositiva de Jules Verne 200 també plasmem, però ell també va ser un referent posteriorment. Per tant, a part de ser principalment un dels escriptors més reconeguts de la literatura universal, tenia moltes més vessants i va ser reconegudíssim per moltes altres moltes altres disciplines.
Aunque curiosament a França no se'l tenia per un dels grans escriptors, no? Estava abans Alexandre Dumas o altres escriptors, Victor Hugo, etc. i no se'l tenia a millor per aquest estil d'aventures que a millor consideraven que eren més aventures juvenils que no per a un públic més adult, no?
Exacte. De fet, podem parlar de ciència-ficció amb Jules Verne, sempre tenim com aquest dubte, o sigui, el que no podem negar és que ell tenia un imaginari i inclús tot el que ell plasmava les seves obres eren futuristes i que anaven molt més enllà del que en aquella època es podia imaginar. Però internacionalment, de fet, també sabem que un dels seus llibres no es va arribar a publicar fins molts anys després de la seva mort, vull dir que també va ser una persona en aquest sentit més no censurada, però pel seu país natal més apartada, però internacionalment va ser una figura clau.
Sí, aquest llibre que parles tu va ser escrit per ell, es titulava París en el siglo XX, i la seva editorial va considerar que era massa avançat i possiblement no s'entendria massa per al públic, no? I es va quedar arxivat fins que crec que va ser a l'any 1994 que es va publicar finalment, no?
Sí, sí, relativament tant, exacte. Van passar uns anys després de la seva mort i ell tenia molt bona relació amb el seu editor, Pierre-Jules Hetzel, i la seva relació va ser molt, molt estreta, molt fructífera. Ell va començar a publicar les seves obres, també moltes de les seves obres també es van convertir en obres de teatre, vull dir que també era dramaturg, com molt bé has dit abans. Mm-hmm. Però sí que és veritat que aquesta obra va ser publicada molts anys després. O sigui, és curiós, a nosaltres encara ens fascina, no? que aquest imaginari, tota aquesta composició d'obres, inclús algunes van ser capades en aquest sentit.
Molt bé. Quant de temps trigueu en fer una preparació d'una exposició com aquesta? Perquè suposo que això deu trigar molt de temps per tota la feina que hi ha a nivell digital, no? De diverses sales, que després ens diràs una mica on ens parlaràs de com està distribuïda aquesta exposició.
Exacte. Mira, per explicar-te una mica el procés, nosaltres, sobretot, a nivell inicial, és a dir, triem l'artista, evidentment, la direcció artística, l'equip de continguts, i aquest any, Jules Verne, en aquest cas, hem pogut comptar amb la curadora Olga Jornet, que també ha fet una feina excepcional. Nosaltres, primer, fem una molt bona recerca, fem un molt treball de documentació, i et diria que per aquest cas de Jules Verne portem més de 2 anys llegint, informant-nos, documentant-nos, perquè al final puguem mostrar a l'exposició la informació més fidel i més d'acord amb el que l'espectador segurament vol llegir, vol escoltar, vol sentir. Per tant, són processos molt llargs. De fet, aquest any, amb aquesta producció, la pel·lícula de realitat virtual és 100% producció de Layers of Reality i l'equip ha crescut enormement perquè clar, a nivell tecnològic també hem fet un salt qualitatiu. Per tant, tot el tema de 3D, mapping, realitat augmentada, clar, perquè s'ha fet, hi ha un equip dedicat exclusivament a això. I sí que és veritat que cada projecte té com els seus tempos, però Jules Verne és la producció més gran i més ambiciosa que hem fet aquí l'Ideal, sense dubte.
Molt bé. I, bueno, doncs, els oients que podran trobar si van a l'Ideal Centre d'Arts Digitals del Poble Nou, que recordem està al carrer Doctor Trueta, 196-198, teniu al costat el metro a línia en groga, a la parada Llacuna, autobusos que també passen propers, i, bueno, està dissenyada en diferents sales, no?, on anem coneixent diferents moments de la vida de Jules Verne, i concretament crec que són 7 o 8, no?, sales?
Sí, mira, són 7 sales, realment. L'última sala, que si més podríem dir com un telefotocall, que vosaltres hi heu estat. Realment, l'Ideal té és un espai que té més de 2.000 metres quadrats i gran part d'aquest espai el conforma la nostra sala immersiva, que és com la sala més emblemàtica, però realment és un... Jules Verne, en aquest cas, és un recorregut de 7 sales, on m'agradaria destacar 3 sales, tot i que totes són importants. El que fem a Ideal és combinar espais museístics, espais més dedicats a l'exposició, més canals informatius, sobretot per situar el visitant i perquè hi hagi aquest moment d'adaptació per justament el que aniràs a veure a través de l'art digital. Per tant, tenim panels expositius, tenim una pel·lícula de realitat virtual que dura uns 10 minuts, on fem aquest pas que els primers anys de Verne passant una mica de la infantesa, maduresa i bellesa. O sigui que només entrar, que aquest any comptem amb una fotografia preciosa de Carles Piera, que et fa literalment entrar en aquestes aventures, en una de les moltes aventures de Jules Verne. Per tant, destaquem la pel·lícula de realitat virtual, la sala immersiva, que és una pel·lícula que dura 25 minuts amb una banda sonora composada per Rafael Plana, que és un dels nostres integrants d'aquest gran equip, que se'n va anar a Bratislava amb una gran orquestra per fer exclusivament la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Vull dir, és com si anessis una mica al cinema, però la projecció es projecta en 5 pantalles i, a més, tenim una cúpula al mig d'aquesta sala immersiva, que és una cosa que hem incorporat per aquest suggeriment, per aquest projecte, que bàsicament és un repàs per les novel·les més emblemàtiques de Verne, juntament amb, és a dir, és una combinació de materials, un mapping de 3D, art digital, amb gravats originals dels llibres del segle XIX. Vull dir que aquí s'ha fet una feina molt gran en el que seria l'equip de continguts d'innovació per mostrar totes aquestes històries. La volta al món, 80 dies, 5 setmanes, en Globus, l'illa misteriosa. Bé, jo només deixo aquests titulars, però heu de venir tots i totes a veure exactament com és, perquè explicar-ho sona molt bé, però és que creiem que realment s'ha de viure. I també tenim una altra experiència de realitat virtual, que seria en aquest cas el Metavers, que és una experiència on et faran a posar unes ulleres durant uns 15 minuts.
Espectacular. Aquesta experiència és espectacular i realment endinsa'ns dins del món imaginat per Julio Verne, no? Realment estàs allà al centre de la Terra, vas amb el Nautilus, és realment...
Te'n vas a la Lluna, o sigui, sí, és una experiència que et porta a la Lluna i vinc allò de viatge submarí, també viatge al centre de la Terra, és a dir, és una experiència ara, realment 360.
Disculpa, als primers moments realment sents una mica com dient, ostres, on m'he ficat, no? Perquè hi ha com uns penya-segats allà, neu, i dius, ostres, no sé. Però realment...
De fet,
sí.
Sí, anava a dir, de fet, després d'aquesta experiència, al final, al tram final de l'exposició, que també són panells més mosaics, més expositius, que, on parlem de Verne, el que va suposar com a referent per futurs historiadors, inventors, escriptors. Deixem una mica que tu vagis sortint d'aquella experiència, però assimilant una mica el que acabes de viure, perquè sabem que són 15 minuts de... Ostres, estàs flipant, absolutament. I també nosaltres volem agafar els visitants aquest últim tram perquè ens diguin una mica que com s'han sentit. Llavors la gent inclús, com que tu vius això, llavors al cap d'uns dies i tornes a pensar, ostres, és que vaig anar al centre de la Terra o em vaig anar fins la Lluna. I és realment impactant.
Mm-hmm. No, està molt, molt ben dissenyada. Realment tota l'exposició és espectacular, la recomanem moltíssim. Fins a quan està previst que estigui a l'Ideal Centre d'Arts?
Doncs mira, ara mateix tenim sessions obertes fins al novembre, o sigui que afanyeu-vos a agafar totes les entrades, però esperem allargar.
Molt bé. Sí, a més, es pot reservar per la web. És recomanable reservar el dia i l'hora. Són diferents horaris que podeu reservar i anar doncs, uns 5-10 minuts abans de l'horari que heu reservat per poder entrar dins d'aquesta exposició immersiva. I després, a partir d'aquí, anirà circulant per altres llocs, no? Fins a arribar a París, crec que quan se celebri el centenari, no? Que serà el 2025, no?
Aquesta experiència comença el 2024 a Barcelona i acaba el 2028,
perdona,
a París,
sí, 2028.
Per commemorar el bicentenari de l'autor. Llavors, ara estem, justament tenim algunes ciutats a punt de tancar, o sigui que la idea és que comenci aquí a Barcelona, però que acabi per tot el món i acabi a París, com també homenatjant a l'autor.
Molt bé, Marta. Pues, ja ho he dit abans, la recomanem moltíssim aquesta exposició Jules Verne 200.
Que bé, us esperem a l'Ideal.
I esperem ja properes propostes vostres que realment són impressionants. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Que vagi bé.
Una abraçada. Adéu.
Impressionant la música del gran mestre Bernard Herrmann, que va composar La isla misteriosa, aquesta pel·lícula d'aventures, de la qual s'han fet diferents versions. Aquesta que hem escoltat, la seva banda sonora, pertany a la pel·lícula de l'any 1961, dirigida per C. Enfield, en efectes especials dissenyats per Ray Harryhausen, i que era una pel·lícula d'una producció britànica amb Michael Craig, Herbert Lom, de protagonistes. També hi ha altra, de l'any 1973, que la curiositat és que la va codirigir Juan Antonio Bardem, al costat d'un director italià, Henry Colpi, o francès, no tinc ara mateix tota la informació, i que protagonitzava Omar Sharif, a part de sèries de televisió i altres adaptacions. No? S'han fet moltes pel·lícules de novel·les de Julio Verne, i bueno, ja tenim a la Conxita aquí, per cert. Benvinguda, Conxita.
Hola, bona tarda.
I pues això, que és un dels grans indiscutibles de les novel·les d'aventures juvenils, qui no ha llegit moltes de les seves obres, no totes, perquè va arribar a escriure com 60 d'aquest tipus d'històries especials d'aventures, però va ser un gran escriptor, de La Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa, Dos años de vacaciones, Cinco semanas en globo, moltes històries. Ja que dic que la primera novel·la que va escriure va ser Cinco semanas en globo, i que La isla misteriosa pertany a una trilogia de diferents novel·les, que és 20.000 leguas de viaje submarino, on ja surt el capitán Nemo. La isla misteriosa també surt el capitán Nemo, i Los hijos del capitán Grant. Són aquesta trilogia de novel·les d'aventures, no? I bueno, parlar també de l'Ideal Centre d'Arts Digitals, que ja van dir la setmana passada que és un local que es va inaugurar com cinema l'any 1917, i que ha anat passant per diferents moments de la història d'aquesta sala, des de cinema, després reconvertit l'any 1985 en estudi de gravació, Estudis Ideals, i a partir del 2019 ja entra l'Ideal Centre d'Arts Digitals que ens parlava ara Marta, no? Bueno, pues una excel·lent exposició aquesta de Jules Verne 200, sí, que nosaltres vam poder gaudir fa uns dies. Es va inaugurar el 20 de setembre i, per el que sembla, pues, estarà en principi fins al novembre, no?
Sí, sí.
Posem una mica de música, alguna sintonia per entrar en la següent secció, si vols, Agustí. Què et sembla? Tens alguna cosa a dir, Julio Verne?
Te la busco. Parla que te la busco.
El què? La busques? Ah, la sintonia?
Sí, sí,
busco. Cap problema. Pues res, això, que és aquesta gran producció, realment espectacular, on primer en Ulleres veiem parts de la vida. Hi ha una part espectacular on estem dins del port de Nantes. Julio Verne era un home que li agradava molt el mar.
Quin va
necessitar? I al llarg de la seva vida va arribar a tindre, crec que, tres vaixells.
Tres, posa allà, sí.
Tres velers, aquí en el motor, on va navegar i va visitar llocs exòtics del món, no?
Sí, amb el seu germà, deia.
Amb el seu germà, que era molt aficionat, també. No va tindre massa bona sort, perquè, com he dit abans, no se'l va considerar massa, Julio Verne, en el seu moment. No es va enriquir amb les seves novel·les, i diríem que, bueno, la seva darrera etapa a Amiens no va ser molt luxosa, poder dir. A més, va tindre, no sé exactament què va ser, un accident, que es veu que un nebot li va disparar,
sí, així, sí,
accidentalment, i li va ferir a una cama, i va estar amb problemes molt de temps, no? fins la seva mort. Bueno, pues un gran Julio Verne. Jo quasi m'agradaria trobar aquesta novel·la París siglo XX, que és aquesta novel·la anticipativa. Clar, estava parlant d'un París de, crec que, 1960, tenint en compte que ell va viure a finals del segle XIX i principis del XX, no?
1960, sí.
I llegir-la, perquè és una novel·la que no va ser considerada per ser publicada en el seu moment, però sí, un familiar la va trobar arxivada i va decidir publicar-la el 1994.
Ah, molt bé.
Tinc la melodia. Victor Young.
Ah.
Quina pel·lícula és?
Ah, no sé.
La Vuelta al Mundo
en
80 dies.
Molt bé, molt bé.
Clar.
Phineas Fogg, interpretat per David Niven, i també Passepartout, interpretat per Cantinflas. Aquesta...
Picaporte.
Bueno, sí, Picaporte, el nom original de la novel·la és aquest, però sí, és veritat, se li va dir Picaporte. Cantinflas, la parella que viatgen al voltant del món en 80 dies,
jo
no?
No sé,
tot
si
un repte.
No sé si Cantinflas parlava en anglès a la versió original. No,
jo sempre l'he vist doblat per ell mateix.
Jo també, però ell se'ls va doblar ell mateix, sí. Clar, sí. És que Cantinflas amb una altra veu no
tenia molt sentit, no?
Per això, es va doblar ell mateix, però no sé si la versió original parlava ell en anglès.
Pues no, tindrien que recuperar alguna vegada, si la fan alguna plataforma, i posar la versió original a veure. Una gran pel·lícula, La volta al món en 80 dies, va guanyar diversos Oscars.
Cinc. Millor pel·lícula, guió adaptat, fotografia, la música i el muntatge.
I els títols de crèdit també es tenien, que estar genials.
Són meravellosos.
I després el repartiment, sí. Charles Boyer, Ronald Colman, Marlene Dietrich, Frank Sinatra, Shirley MacLaine, Peter Lorre, bueno, és que hi ha...
Bueno, com es feien abans les pel·lícules,
Buster
no?
Buster Keaton també surt, fent de revisor del tren.
Sí, ah, sí.
No. Aquestes pel·lícules superespectaculars, no? Estava produïda per al marit de l'Elizabeth Taylor, no? El Mike Todd, que recordar.
Sí, Mike Todd, sí.
Sí,
i en algun passe televisiu, els títols de crèdit finals...
Els han tallat.
Els han tallat, per la qual és una vergonya.
Sí, els han tallat, sí.
Bueno, continuem aquí al programa Eixample Barcelona Ràdio, Món Cultural, repassant una mica de tot. Hem parlat de l'exposició Jules Verne 200 al Centre d'Arts, i ara farem un petit gran resumen de totes les activitats, que hi ha moltes, que es fan a la ciutat de Barcelona. Entrem dins de la secció d'agenda. I la primera activitat, que ja ens parlarà l'Agustí, és la Fira Internacional del Disc, que celebra aquest cap de setmana a l'Estació del Nord.
Pues ahir, del 4 al 6 d'octubre, comença el divendres a les 15 hores, a les 3 de la tarda, fins a les 8 i mitja, dissabte és de 10 a 8 i mitja, i el diumenge és de 10 fins a les 7 de la tarda. I allà podreu trobar una sèrie d'estants, que hi ha gent de França, d'Alemanya, anglesos, holandesos, i després gent d'aquí, amb tot tipus de discos, d'estils, rock, música de pel·lícules, música pop, bueno...
d'Estats Units i Japó, per exemple, no venen?
No,
d'Europa, no? Quasi
sí,
tots.
Venen dos d'Holanda que venen molta cosa, i també venen també algun alemany, venen... hi ha un xaval francès també que porta coses, i clar, que et portin coses d'altres països sempre fa que... per mirar a veure què és el que hi ha allà, el que s'ha dit, i després també hi ha molts llocs d'aquí, moltes empreses d'aquí d'Espanya. Hi ve un de Mallorca, que és el que organitza el festival, hi ha dos o tres, hi ha gent col·leccionista que munta el seu estant perquè té mils de discos i ven, canvia...
Sí, és el que tindria que fer jo algun dia. Sí, mira que m'agrada
molt.
Val
la pena, s'ha de pagar una entrada, hi ha un bar a dintre per si vols quedar allà a dinar,
sí.
Perquè...
home, deu ser molt gran la fira, amb la qual necessita ben bé tot un dia, no?
Els fanàtics ja venen els tres dies, perquè amb l'entrada passes els tres dies. I s'estan allà perquè és que hi ha tants mils de discos que si tu vols mirar tot, trigues.
No, deia allò del Japó perquè les edicions japoneses tenen molta fama de tindre moltíssima qualitat i un preu també molt alt, no?
I gravacions dels Beatles fetes al Japó.
També. Jo a vegades he vist per Instagram botigues de discos del Japó, són increïblement grans, no? Res a veure el pobre que tenim aquí a Barcelona en concret de botigues de discos, que ben bé queden molt, molt poquetes. La FNAC, per exemple, ha reduït molt el seu estoc, i botigues que d'alguna al carrer Tallers, que sempre havia sigut al carrer de les botigues quan Discos sí, Castelló, sí. No? Ja havia, tenia dos o tres botigues allà, i ara queda, doncs, bueno, botigues petites, o la que vam parlar al primer programa, la Conxita, que està al carrer Vallespí 59, al barri de Sants, que és una botiga de vinils, i també de llibres, amb concerts i presentació de llibres. A més, aquest any l'al·licient que hi ha per assistir a aquesta Fira Internacional del Disc és poder conèixer en persona l'Agustí, que estarà per allà, no?
A Iceberg Records.
Iceberg Records, es diu.
Entrant al primer a la dreta, al costat dels lavabos, sempre estem allà.
Sí, mira, bueno, jo m'apropo, no crec que tingui temps aquest cap de setmana.
I a part hi ha parades amb camisetes de motius musicals, sobretot de coses de AC/DC, rock and roll, heavy metal,
merchandising, sí, en general, no? Xapes...
També hi ha un on es poden comprar tocadiscos, fan caixes per guardar els discos, bueno, hi ha... agrupa diferents coses que estan girant al món del disco. I també bueno, hi ha CDs, també s'ha dit que també hi ha CDs. Sí, sí. I també es cassets. alguns DVDs de concerts. I
cassets, no? Que, perquè està tornant,
no,
sembla.
Potser sí que algú porta algun casset allà.
Molt bé, doncs la Fira Internacional del Disc, Estació del Nord, des del divendres a les 3 de la tarda fins al diumenge a les 7 de la tarda. Teniu aquesta cita anual en els que diuen que és la millor fira espanyola i una de les millors europees de relacionada amb el col·leccionisme de música, de vinil, de CD i d'altres coses. I ja que estem a Eixample Barcelona Ràdio, tenim que parlar de la Festa Major de l'Esquerra de l'Eixample, que va començar el passat 27 de setembre i dura fins al 6 d'octubre. Està tot preparat per l'Associació de Veïnes i Veïns. I per destacar alguna cosa, a part de que podeu trobar el programa d'aquesta Festa Major, per exemple, al local de l'associació, pues destacar que el dissabte 5, es fa el sopar de Festa Major a l'Avinguda de Roma entre Calàbria i Viladomat.
Si no plou.
Si no plou.
Davant de l'edifici Estel.
Aquest edifici que ja està prenent forma, sí, després, sí, tants anys
ja
d'obres, no? Està quedant molt maco.
I és la 49a edició de la Festa Major organitzada per l'Associació de Veïns. L'any que ve serà la 50 i tindria que fer alguna cosa grossa.
Home, esclar, indubtablement. I també destacar que dins d'aquesta Festa Major de l'Esquerra de l'Eixample es fa des de divendres a diumenge aquí als Jardins de Montserrat la Fira de Comerç i Artesans. Podeu trobar diferents parades de comerciants, de tot, i també gent que ve la seva artesania feta per ells o elles mateixos, no?
Menjar, també.
Mira, hi ha embotits, formatges. Ve un de Menorca amb una sobrassada boníssima.
Sí.
No, hi ha de tot, hi ha pa, hi ha... Després hi ha les botigues del barri que també fan parada, de tot. Podeu trobar de tot.
I tu no podràs anar a comprar l'embotit i tot això, no?
Jo perquè considero que estic a l'altra fira.
Sí,
no ens podem partir.
I tant.
Potser el diumenge potser sí que em passo. T'aproparàs per allà. Si m'escapo d'allà, vinc a la fira.
Molt bé. Pues Festa Major Esquerra d'Eixample fins al 6 d'octubre. I ara parlem d'animals domèstics i tenim dos fires aquest cap de setmana que ens parlarà la Conxita d'aquestes dues fires. La primera és el Mercat Felí,
sí,
que organitza el Jardinet dels Gats.
Doncs sí, en 9 de la Rambla, número 14, baixos, ens trobareu a partir de divendres a les 5 de la tarda de 5 a 8, no? És?
Mm-hmm.
Ja tinc
sí,
un
sí.
I dissabte de 10 a 2 del migdia. Són coses per gatets. Pràcticament tot el que vendrem són coses per gats. O sigui, transportins, joguines, fons...
Rascadors
també n'hi ha algun. Bossetes de valeriana, que espero que estigui.
O sigui, que aprofiteu, parleu amb el vostre gat o gata, li diu a veure què vols per a que et porti del mercat, i allà segur que ho trobareu, no? El mercat,
segur.
Mercat
segur.
Felí.
I a més, tots els beneficis van destinats al Jardinet dels Gats, que és una associació que està al Raval, i és l'associació que s'ocupa de tots els gats de Ciutat Vella. Ciutat Vella comprèn Barceloneta, Raval i Gòtic, o sigui, és el districte. Som l'associació del districte, per allà passen els gats que estan abandonats o que les famílies a vegades els volen, desgraciadament, i també tenim una colònia. Mm-hmm. On ara hi ha menys gatets perquè tots són molt grans, això sí, tots són molt grans. El més jove ara és en Zipi, que té uns 8 anyets.
Quants en teniu de gats? Si pots fer un número així per sobre.
Ara, poquets. Havíem arribat a tindre 50.
Déu-n'hi-do.
Bueno, 50, uns 80, entre unes coses i unes altres. Però, bueno, clar, se'ns han mort molts perquè són grans, són grans.
Bueno, a part de la colònia que diu la Conxita, que millor hi ha uns 20 i pico, després hi ha cases d'acollida, que se'ls porten a casa, els tenen fins a que arriba alguna adopció. Llavors també tenim que comptar aquests gats, no? I després,
sí,
que lamentablement aquest estiu hi ha hagut molts abandonaments, com sí, sempre passa als estius, i han arribat molts gats de totes les edats, petits...
M'han dit que ara tenim tot tipus de gats per adoptar.
Per res, si voleu, entreu a la web del Jardinet dels Gats o a través d'Instagram també,
sí,
podeu seguir.
Sí, teniu totes les adreces, vull dir, tots els correus, podeu escriure el d'adopcions, el de voluntariat, n'hi ha molts.
És un mercat que es fa aquest divendres dia 4, de 5 a 8 del vespre, i el dissabte 5 d'octubre de 10 a 2 al carrer 9 de la Rambla 14 als Baixos, al local.
Sí, bueno, és una botiga, ja ho veureu, i llavors, bueno, ja estarem per allà voltant. No hi ha timbre ni res, entreu i ja està.
I més animals, si fa... La setmana passada parlaven en una associació Somia pels Animals, d'una fira que s'havia celebrat a la plaça de Sants. Ara arriba una altra durant la Festa Major de les Corts, que també s'està celebrant aquests dies. El diumenge 6 d'octubre es fa la Festa dels Animals, i a través d'una associació que està a les Corts, que és Quatre Potes les Corts,
Quatre
no?
Potes les Corts, sí.
També estaran els de Somnia pels Animals i altres associacions,
sí,
dia.
Em sembla que són...
Unes 20 entitats i associacions animalistes, no?
Tantes no ho sé, no sé si són 14 o 16 o per all. I també, bueno, col·laboren en entitats del barri. A més, el dia 5, que és dissabte, hi ha el comerç al carrer, el carrer Joan Güell, també. No, si hi ha tantes coses,
sí,
que és impossible. Hi ha el dia 5 hi ha el comerç al carrer Joan Güell, i el dia 6 hi ha la...
La Festa dels Animals... de les 10 fins a les 7 de la tarda,
sí.
Està situada a la plaça Margarita Rivière,
sí,
que és una plaça que queda just paral·lela a la Diagonal, molt a prop de la illa Diagonal, tota és una zona més o menys nova, que queda al costat també de la part antiga del que era l'antic poble de les Corts, per dir-ho d'alguna forma.
Està molt a prop de la plaça de la Concòrdia.
Plaça de la Concòrdia, sí, illa Diagonal, allà us trobareu paradetes i activitats diverses dedicades als animals domèstics. I també al barri de Sants, aquest diumenge 6 d'octubre, a les Cotxeres de Sants, es fa una fira de 9:30 a 14 hores, que és la Fira de la Joguina Antiga.
Sí.
Allà podeu trobar també moltes parades de tot tipus de joguines antigues, de trens, d'escalèxtric, de cotxes... Nines, hi ha moltes, de col·leccionistes,
sí,
de nansis, per exemple.
Sí, nansis hi ha moltes, el que passa que el preu pica una mica.
Sí, bueno, és el que se sap avui en dia, tot el que és antic va associat amb preus.
I sobretot coses buscades, perquè hi ha nines més antigues, però no tenen uns preus
no,
tan elevats.
No, sobretot és la nansi.
La nansi, bueno, hi ha alguna més, però sobretot la nansi. Si hi ha nansis de 400 euros, que jo no sé si algú se les comprarà. Jo,
és possible, algun col·leccionista, no. L'Agustí, que és col·leccionista de trens, tu... Què és el que més has pagat per un tren o una locomotora? O...
No, home, Busco coses que estiguin bé de preu.
Ara que no et sent la família.
El màxim em sembla que han sigut 80 euros.
Ah, vale.
No, no més. El que jo tinc, Madelmans. I els Madelmans me'ls venia pel Wallapop. I això sé que té sortida. No sé si...
Els Madelmans antics? O és aquestes...
No, els antics.
Els antics.
En tenia 15, ara en tindré 8 o 9 encara.
Sí, el meu germà també en tenia. No sé, em sembla que encara els té també.
Es poden portar, si vols, a vendre.
Sí, si els... Bueno, passa que això és un regal que et fan de petit, ets un criu, el primer que fas és obrir la caixa i tirar la caixa i jugar.
Sí, esclar. Sí. Perquè llavors perd valor.
Els que estan encara tancats dintre de la caixa dels anys 80, es veu que paguen una fortuna, eh?
Sí, és que es paga molt més per si estan això.
Ojo, depèn de què, perquè a vegades et diuen és que això va molt buscat i després ningú vol.
Però hi ha col·leccionistes de tot.
Ja ho sé. Home, a mi per una vegada, una Nancy que anava amb caixa, i teòricament estava nova, demanaven 800 euros. Jo no sé si algú els va pagar, eh? Perquè, clar, la gent ho preguntava i quan deien 800 euros es quedaven. Clar, no. A veure, no crec. No ho sé, potser algú sí, però clar, ha de ser algú que tingui molts diners.
O que busqui una cosa concreta i digui, mira, val la pena això i m'ho gasto, ja està.
Són capritxos.
Home, la gent de diners el que fa, com feia el Thyssen, es comprava obres d'art i feia una col·lecció. Jo conec una persona que té 26.000 xapes de cerveses.
Sí, també hi ha els taps de cava, no? Sí. També col·leccionista. Sí. Col·leccionista es pot col·leccionar de tot. Fins i tot crec que un dels grans polítics catalans dels darrers anys col·leccionava...
Sí, lo de...
Lo de que poses a la porta de l'habitació de l'hotel, please no. Not don't disturb no molesten.
Jo m'hi he col·leccionat d'aquests.
També, sí.
A part de... Però molt tindria 15 o 16, ja els he tirat.
Però s'ha que col·leccionar, es pot col·leccionar de tot, indubtablement, no?
De tot.
Postals...
Havia les culleretes dels viatges amb l'escut de la ciutat.
Sí, jo en tinc algunes que eren de la meva mare.
Els famosos imants de la nevera, que la gent en compra, bueno, és que ja es pot fer de tot.
Sí, col·leccionar.
Havia les pítoles dels puros, que també la gent col·leccionava, segells, monedes.
Sí, indubtablement. La plaça...
Didals. Sí. Jo tinc una col·lecció de didals, el que passa que no he continuat perquè no m'hi cap
Inclús
res, però en tinc com 100 i pico de didals.
Ampolles plenes de refrescos, de la Coca-Cola, per exemple, o cerveses, tot això.
Cerveses.
Però tenen que estar
sense obrir. Hi ha gent que compra tot el de la Coca-Cola i té la casa plena de coses de la Coca-Cola.
No, hi ha molta gent, sí.
Això ho han vist fa poc.
Hi ha molta gent col·leccionista de Coca-Cola. Bueno, es pot col·leccionar de tot, el que passa que quasi sempre és gent ja d'una certa edat, eh? Els joves no sé si tenen espai als seus pisos per poder col·leccionar. Però bueno, si voleu, us passeu per la Fira de la Joguina Antiga, Cotxeres de Sants, aquest diumenge 6 d'octubre, a partir de 9 o 2 quarts de 10 fins a les 2 de la tarda. Hi ha molt públic, hi ha moltes parades.
Sí, hi ha una parada molt xula, eh?
Sí, jo crec que sí, que també allà, si voleu conèixer a la Conxita, també la podeu trobar aquest diumenge. I ja, per últim, que jo tingui constància, a Montjuïc es fa també una sèrie d'activitats el 5 dissabte i el 6 d'octubre sota el nom de Viu Montjuïc i es celebra més de 60 activitats culturals i d'oci per tots els públics dins d'aquest parc, gran parc, que és la muntanya de Montjuïc,
sí
no?
Sí que hi ha competència,
o sigui,
eh?
Que us tindré que fer una agenda i dir, a veure, el divendres vaig a la Fira del Disc, després em passo per la Festa Major aquí a la plaça...
No, el divendres s'ha d'anar...
També.
El que tens que fer és
el Mercat Felí...
la T10 i amb el transport públic a tot arreu.
Exactament. Bueno, consulteu a la web barcelona.cat/viumontjuïc/es totes les activitats i a mi us agrada alguna d'elles. Hi ha balls, hi ha de tot tipus de cosetes. Pues això ha sigut una mica l'agenda d'aquest atapeït cap de setmana, que sembla que tot s'hagi juntat el 5 i el 6 d'octubre. Inclús nosaltres hem estat aquests dies un moment passant per l'escala.
I allà fan la Festa de l'Anxova.
La Festa de l'Anxova el 6 d'octubre, diumenge, con lo qual també, si us queda temps, us podeu apropar a l'escala i allà gaudir d'aquesta Festa de l'Anxova. A lo millor ho han concentrat tot el 6 d'octubre perquè ja l'estiu s'ha acabat, comença el mal temps teòricament i la propera setmana serà festa el 12 d'octubre, no?
Sí,
i a millor la molta gent aprofita per sortir. Nosaltres, no sé si algú més vol dir algun comentari, alguna cosa.
Em sembla que no hi ha res més. No? Ja n'hi ha prou, eh?
Sí,
ja n'hi ha
prou, no, no.
Perquè jo no... Jo, esclar, jo tinc que estar al peu del canó, a una fira i a l'altra.
Molt bé, Conxita, doncs ja ens acomiadem al programa d'avui, el número 3, Món Cultural. Cada setmana parlant una mica de tot, de lo que més o menys ens pugui interessar o pugui interessar als oients. I ens acomiadem en una cançó composada i cantada i també toca la guitarra Richard Hawley, que és un compositor, un guitarrista de música estil rockabilly o amb una veu molt crooner, que ha editat ja 9 discos des de l'any 2001. Abans havia també col·laborat en diferents grups de l'escena britànica i en aquest cas ha editat el nou disc que es titula In the City They Call You Love. I ara escoltarem el tema, per acomiadar ja Món Cultural, que es titula Priest in Jeans. I tornem a la propera setmana, no, Conxita?
Doncs fins la propera.
I Agustí, et sembla bé?
Fins la propera, i tant.
Que vagi molt bé, el cap de setmana. Cuidado, amb el estrès.
She don't belong, to belong.